podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Fem un canvi de tema a la Macedònia de la ràdio, ja ho sabeu, i és el moment del Llevat dins la pasta, el nostre equador de la setmana de camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots i de ben a prop, la del món del treball. Moment de saludar, evidentment, el redactor del Setmanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra, que ens ajuda a portar endavant el Llevat. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Pues bé, i tu?
Jo també bé. Fent ràdio no es pot estar d'altra manera. Benvinguts a Camins de Nou. A veure, ajuda'ns, Joan Andreu, a endinsar-nos en el tema d'avui. Crec que un cop més ho podem fer amb un to musical, amb aquesta cançó.
Desde el movimiento estatal regularización ya por los derechos de todas las personas migrantes y en apoyo a la ILP regularización por justicia social va esta canción. Cántala, báilala, gózala y fírmala.
Què estem escoltant, Joan Andreu?
Doncs sí, aquest tema que es diu Regularitza ens serveix per introduir que avui volem parlar de la iniciativa civil estatal per regularitzar els migrants indocumentats al nostre país i que pren forma en una ILP, que vol dir Iniciativa Legislativa Popular, anomenada Regularización Ya, que es vol portar al Congrés dels Diputats. L'objectiu és que els diputats es comprometin a debatre aquesta proposta que afectaria prop de 500.000 de migrants per tal que obtinguin un permís de residència i treball. De fet, ja hi ha precedents de regularitzacions extraordinàries i el darrer va ser l'any 2005. Diverses entitats d'Església donen recolzament a aquesta demanda i avui volem parlar d'aquesta qüestió de migracions i de drets humans amb l'advocada Elisabet Ureña Vila, que treballa a Càritas Diocesana de Barcelona com a responsable del programa Migracions i que també és membre de la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants. Totes dues entitats promouen també aquesta ILP.
Doncs estem encantats de saludar-la, Elisabet Ureña. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per estar aquí al Camins, a Ràdio Estel, a Llevat dins la pasta. Vinga, anem al gra, anem a posar el fil a l'agulla. Quins són els arguments per regularitzar tots aquests migrants, més o menys?
Doncs n'hi ha forces, no?, de motius que recolzen aquesta regularització extraordinària. En primer lloc, com deia el Joan Anton, que ja s'ha fet anteriorment, no?, i que s'ha demostrat, a diferència d'alguns arguments que hi ha en contra, que quan hi ha hagut una regularització això no ha mogut a que de sobte entrés moltíssima més gent, no?, és a dir, a que hi haguessin uns moviments migratoris incrementats darrere. En segon lloc, perquè fa 20 anys que això no passa, perquè les fronteres han estat tancades conseqüència de la Covid durant pràcticament un any i mig, i perquè en aquests moments tenim 500.000 persones aproximadament en situació administrativa irregular. I això són moltes persones, no? Són persones que, de fet, estan ocupant llocs de feina que durant la pandèmia es van considerar com a essencials, no? Com, per exemple, la feina tan important que és la cura de les persones grans que estan a les nostres cases, no? I són persones que podrien estar portant a la seguretat social.
Bé, justament em fas una mica d'assistència al peu, cosa que sempre m'agrada que passi, perquè al país tenim els serveis socials saturats i gairebé 3 milions de parats. Hi ha feina i recursos socials per tant immigrant, per totes aquestes persones immigrants?
Estan cobrint aquests llocs de feina.
Estan cobrint,
És a dir, estan treballant.
És que estan fent una mica el que des d'aquí es refusa, no?, la gent d'aquí.
Efectivament, no? És persones que arriben, persones que necessiten un nou futur, persones que moltes vegades estan qualificades, inclús universitaris, però que acaben agafant feines com, per exemple, la cura o el servei domèstic, perquè són aquelles feines que la gran majoria de la societat no vol fer. Llavors, són feines que estan ocupant i que estan fent persones en situació administrativa irregular.
Elisabet, ens deies que en regularitzacions que s'han fet precedents, doncs que no hi ha hagut una allau d'arribada a immigrants. El que passa que, bueno, aquí els polítics sempre parlen d'aquest efecte crida, no? I és sembla que és un dels arguments que frena aquest posar a disposició, no?, la regularització.
Però és fals, no té cap argument, no té una base.
Completament fals, no? Pensem, ningú anava amb una mica de salut mental, no s'estaria esperant. La darrera regularització va ser el 2005. Ningú vindria esperant 20 anys, no?, per poder iniciar una regularització. Pensem que quan s'inicien procediments com l'actual, una ILP, un procés d'iniciativa legislativa popular, aquest procés ja va de la mà d'unes dates, és a dir, de a qui ja està presentat, a qui afectarà. Doncs a les persones que ja es trobaven a Espanya abans de l'1 de novembre del 2021. Per molt que n'estem anunciant en aquests moments que hi haurà aquesta ILP, que la volem presentar, que ojalà arribem a les 500.000 firmes, tota persona que hagi arribat a partir de l'1 de novembre del 2021 estarà exclosa. No té cap sentit que arribin.
Com estan en la campanya, la recaptació de signatures?
Doncs hi ha la meitat recollida, unes 250.000 signatures.
Aspireu a 500.000, més o menys.
Totalment. S'ha ampliat el termini, finalment farà fins finals de desembre, que es podran recollir, i esperem poder-les recollir.
I on es pot signar? Bueno, fins quan ens ho ha dit? Fins desembre. Però on es pot accedir per donar aquesta firma?
Mira, podeu trobar dins la web de la campanya Essenciales, si entreu a la pàgina, hi hauran totes les entitats que estan subscrites. Com a plataforma són diverses les entitats que estem subscrites majoritàriament i que es poden afirmar qualsevol de les nostres oficines. Càritas Barcelona, per exemple, a les nostres seus principals pots anar a signar aquesta ILP, i també hem fet arribar a aquests fulls de signatura a les parròquies, no?, coincidint amb la campanya de Corpus.
Vale, recordem que ens has dit diverses opcions, però la més fàcil, la que tothom tindrà accés des del mòbil, des de casa, és aquesta web, no?, essenciales.info, que serà molt fàcil de trobar, evidentment, perquè avui en dia amb aquestes dades es troba tot de seguida.
Anem a posar rostre a aquest col·lectiu que dèiem. Estem parlant de gent que ve de països, principalment quins serien i quina edat o quin tipus de formació tenen aquestes persones?
Mira, en tenim de tots els perfils. Jo et puc parlar des de les estadístiques que tenim a Càritas Diocesana de Barcelona, per exemple, on cada any a les nostres memòries surt un augment de les persones ateses en situació administrativa irregular, perquè són les que queden més excloses, no? Principalment tenim països llatinoamericans, de països amb conflicte, com són Venezuela, Honduras, Colòmbia, Perú, El Salvador. I després tenim ja darrere països com, per exemple, el Marroc, no?, i amb un nombre molt més inferior, països de l'Àfrica Negra, Pakistan, Índia...
I són persones amb formació, amb estudis primaris, secundaris...
També en tenim de tot, no? Fa uns anys, jo crec que amb això està canviant el perfil, fa uns anys era segurament uns estudis bàsics, teníem més persones que venien d'entorns rurals, però amb els darrers anys, i sobretot amb aquesta necessitat de fugida per situacions de conflicte a països llatinoamericans, s'està arribant també gent molt qualificada, no?, amb estudis universitaris de tot tipus, que després costa homologar aquí també.
Evidentment, i trobem moltes vegades aquesta situació, no?, de persones que en el seu país podrien exercir un treball, doncs, no sé com dir-te, molt intel·lectual, i aquí estan treballant de les coses més bàsiques o més fàcils o més manuals o més mecàniques, eh? Això ho veiem moltíssim.
Totalment, totalment.
La pandèmia, Elisabet, com ha impactat, no?, la pandèmia sobre aquest col·lectiu? Perquè al final veiem que quan hi ha una dificultat, sí, a tothom ens afecta, però els col·lectius més vulnerables són els que pateixen més.
Efectivament, no? Tothom va patir amb la pandèmia, no?, i sobretot els tres primers mesos de confinament, però crec que m'atreveixo a dir, que no m'equivoco, que les persones en situació administrativa irregular són de les que més van patir, no? Per un costat,
en quin sentit? A veure.
Per un costat van veure persones com que van mantenir les seves feines en economia informal, no?, però arriscant la seva vida moltes vegades, no?, és a dir, amb situacions de Covid dintre de la casa on estaven i que no estaven gens protegits. Van veure també persones que precisament per aquesta precarietat laboral, des del minut zero van perdre els seus llocs de feina i sense cap tipus de prestació, no?, sense cap tipus de liquidació, com seria amb qualsevol feina, malgrat haver-hi una relació laboral, no?, reconeguda per la normativa. Vam veure com la situació administrativa irregular és una situació d'absoluta fragilitat. Les persones no tenen xarxa. A la mínima que hi ha un obstacle, es queden en situació d'absoluta precarietat. Ens trucava persones preocupades per si podien sortir al carrer perquè la policia estava controlant, no? I no tenien autorització de residència i, per tant, tenien por a ser expulsats, no? Sí que és veritat que aquí, doncs, la policia va fer una bona feina, no? I ens va dir que aquí el prioritari era la situació de pandèmia que hi havia i, per tant, no havien de tenir por. I ens vam trobar amb situació de persones, per exemple, a ciutats com, bueno, pues a l'àrea metropolitana, però també a les ciutats del voltant, ens trobem amb moltes persones que han de viure en habitacions rellogades i que com a conseqüència d'aquella situació estaven perdent les seves habitacions perquè no les podien pagar, doncs, en un moment que no podíem sortir de casa.
M'ha cridat l'atenció de seguida d'això, Joan Andreu, però l'expressió economia informal. Com hem trobat totes les persones aquestes expressions tan eufemismes, no? Mm-hmm. Per dir que són persones que treballen en negre, del que poden, que cobren sense papers, etc. I bueno, hi ha moltíssims casos d'això. Joan Andreu, sisplau.
Sí. Elisabet, estem veient a l'horitzó, però no gaire lluny, ja toca una nova crisi alimentària pel bloqueig dels cereals a Ucraïna i aquest càstig que s'està fent a les exportacions russes. Molts països africans en depenen d'aquests aliments. Preveus que per aquest motiu s'incrementarà aquest flux migratori que pugui anar arribant a Europa?
O no?
Pues
o el problema ja està.
El problema ja el tenen, no? Segurament s'aguditzarà. És a dir, jo crec que hi ha una situació de tal vulnerabilitat a molts d'aquests països africans, siguin per guerres, siguin per problemes econòmics, sigui per temes de medi ambient, no? Que cada petita cosa impacta i fa que la bola encara sigui més gran, no? Per tant, el que ens hem d'assegurar, no? És d'establir canals, no? O establir mesures, que seria, penso, l'ideal, no? És a dir, establir mesures perquè aquests països, les persones es puguin tinguin dret a quedar-se als seus països si així ho desitgen, no? I, per altra banda, si necessiten sortir, crear vies segures i legals, no? Fa poquet estem tenint exemples darrerament.
I hem d'anar acabant, llastimosament, perquè crec que avui l'entrevista és molt interessant, però sí que vull encara una opinió darrera, Elisabet, si em permets. Tenim vives a la retina les dures imatges amb els centenars de ferits i la pèrdua de desenes de vides a la tanca de Melilla, doncs, per l'acció de la policia marroquina. Aquestes imatges duríssimes, increïbles, que ens han colpit a tots. Com a experta en drets humans, algun comentari?
Això és la conseqüència quan la Unió Europea decideix externalitzar les seves fronteres, no? És el que parlava. Necessitem vies legals i segures. La llei les contempla, però cal eines per poder-les incorporar. Cal que realment hi hagin punts durant el camí on les persones puguin sol·licitar protecció internacional. Cal que els visats siguin efectius. I d'aquesta forma no veurem imatges com les que van passar, no? Hem d'evitar això. Són vides humanes. Són persones que surten per buscar una vida millor, no han comès cap delicte i no ens podem permetre imatges com aquestes.
Ja sabem que les màfies existeixen, que tenen un paper important, però el govern va focalitzar molt cap a les màfies. És la clau de tot plegat o no? O hi ha més factors?
Quan les coses no funcionen, sempre apareix persones que volen fer negoci.
Home, i tant.
Amb tot, no? I aquest, creu que és el perquè de les màfies, no? El real problema és que tenim consulats que no funcionen, i tenim un punt de sol·licitud de protecció internacional a Ceuta i a Melilla que està tancat i que no funciona. Per tant, els hi neguem un dret i finalment hi ha unes conseqüències.
Els problemes són molts, són moltíssims, i les solucions, doncs, cal pensar-les bé, cal posar-se en marxa, posar-se les piles. Però mira, porto un any fent aquest programa, hem tingut moltíssimes persones que s'han parlat del problema dels migrants i no sé com dir-te-ho, ho veig molt, molt desendreçat, no vull ser pessimista, però veig que tots teniu molt pesar I és difícil. La burocràcia, la voluntat, el negoci, tots són traves, Elisabet. Per tant, molts ànims amb la vostra feina. Elisabet Ureña és responsable del programa Migracions a Càritas Barcelona, és advocada, també és membre de la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants i avui ens ha parlat de la situació dels col·lectius que es veuen obligats a migrar, Elisabet, de veritat. Gràcies i ànims. Per cert, que si voleu investigar una mica més, teniu més informació sobre la campanya al web regularizacionya.com. I abans d'acabar, mirem cap a la sabiduría de la Iglesia. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert la Elisabet, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. A veure quin és, Joan Andreu.
Doncs sí, el Papa Francesc ens diu el número 41 de la Fratelli Tutti el següent. Comprenc que davant les persones migrants alguns tinguin dubtes i sentin temors. Ho entenc com a part de l'instint natural d'autodefensa. Però també és veritat que una persona i un poble només són fecuns si saben integrar creativament en el seu interior l'obertura als altres. Convido a anar més enllà d'aquestes reaccions primàries, perquè el problema és quan aquests dubtes i aquestes pors condicionen la nostra forma de pensar i d'actuar fins al punt de convertir-nos en éssers intolerants, tancats i potser sense adonar-nos fins i tot racistes. La por ens priva així del desig i de la capacitat de trobament amb l'altre.
Doncs moltes gràcies, Joan Andreu. Fins aquí el llevat dins la pasta, aquest espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. A vosaltres estem agraït nosaltres. A vosaltres estem agraït nosaltres. Com sempre, un plaer rebre't en aquest estudi. També una forta abraçada en la distància per l'Àngela Rodríguez. I en 7 dies, nova edició del llevat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.